Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us parla Domènec Sobirà. Protecció Civil manté la prealerta del pla enfocat per l'elevat perill d'incendi forestal. Una situació que es pot complicar perquè les pròximes hores es preveuen forts vents als extrems nord i sud del país i pels quals també s'ha activat la prealerta del pla Avencat. Els agents rurals també tenen activat el nivell 2 del pla Alfa per perill d'incendis a 26 comarques. Una situació que s'agreuja per la falta de pluges i que fa que Barcelona no descarti haver de restringir aquest estiu l'accés al parc de Collserola. La vegetació està sotmesa a un fort estrès hídric després de 3 hiverns secs i ha fet que s'hagi avançat a aquest cap de setmana la campanya de prevenció d'incendis, 15 dies abans del previst. Entre les mesures que es podrien prendre hi ha les de restringir l'accés de la ciutadania als miradors, com el de Torre Baró, i també a les activitats de lleure. De cara a la revetlla de Sant Joan, el director dels bombers, Sebastià Massaguer, anticipa que les restriccions podrien afectar el llançament d'avatars als barris que limiten amb zones forestals.
A les vistes que tindrem una revetlla, la revetlla de Sant Joan, segurament tindrem que fer accions més contundents si no tenim pluja, i aquestes accions aniran acompanyant-se a mesura que es vagi intensificant el risc al llarg de la campanya.
L'estiu passat, recordem-ho, hi va haver 19 incendis forestals que, gràcies a l'actuació ràpida dels equips d'extinció, van cremar una superfície inferior a mitja hectàrea al terme de Barcelona. Resumim altres informacions d'aquest divendres, com ara que l'increment del preu dels lloguers no podrà superar el 3% l'any que ve a les zones on hi hagi més demanda. Així ho recull la nova llei d'habitatge que han pactat els partits del govern espanyol amb Esquerra Republicana i Bildu. La norma elimina l'IPC com a índex de referència per l'actualització de la renda dels contractes i estableix que les despeses immobiliàries derivades del lloguer d'un immoble vagin a càrrec del propietari. Augmenten les agressions al personal d'infermeria ara que s'ha normalitzat l'accés dels ciutadans als centres sanitaris després de la pandèmia. A l'Hospital de Bellvitge, per exemple, s'han triplicat en només un any. Els atacs més habituals són insults i amenaces verbals, però també hi ha agressions físiques. Les forces de l'ordre marroquines han frustrat l'intent de 150 migrants subsaharians d'assaltar la tanca de Ceuta i n'han detingut 70. La policia espanyola ha tancat la frontera de forma preventiva, però no hi ha intervingut. Aquest mateix divendres, el president del Senat marroquí ha assegurat que el suport d'Espanya al pla marroquí pel Sàhara Occidental ha millorat la cooperació entre els dos països en tots els àmbits. El president rus Vladimir Putin promulga una llei per evitar que ningú es pugui saltar la crida a files de l'exèrcit. El Kremlin vol evitar un nou èxode com el que es va produir amb la mobilització de la tardor passada, i la nova llei, entre altres coses, prohibeix abandonar el país als homes que rebin l'ordre d'incorporar-se a files.
I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop.
L'espectacle del Petit Príncep de la Perla 29 ha estat distingit amb el Premi Max d'Aplaudiment del Públic, una nova categoria dels màxims guardons espanyols de teatre que atorga l'ESGAE, la Societat General d'Autors i Editors. El guardó, que es lliurarà dilluns que ve a la gala dels Premis Max a Cádiz, reconeix la qualitat del muntatge que més temps ha estat en cartellera a Barcelona i concretament en les 5 últimes temporades de Nadal amb una gran assistència de públic. Manu Guix, l'autor musical del muntatge i també intèrpret de l'obra, ha dit a Catalunya Informació que per celebrar les 10 temporades de l'obra a la capital catalana introduiran diverses novetats.
Volem rentar-li la cara a l'espectacle per celebrar aquests 10 anys i per donar-li molts més anys de vida, i aleshores renovem les visuals, canviem l'escenografia, vull dir, sí, hi haurà canvis importants.
Precisament aquest divendres també s'ha sabut que Cristina Perpinyà Robert serà la nova directora general de l'ESGAE en substitució d'Adrián Restrepo. La decisió s'ha pres amb l'objectiu de seguir avançant en el procés d'igualtat de gènere de l'ESGAE. Repassem ara la informació esportiva. El Barça, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, tant el vestidor com el cos tècnic tenen assumit que Ansu Fati haurà de marxar al final de temporada. Una venda obligada i a contracor per Xavi, però el club necessita, per rebaixar la massa salarial aquest pas, si vol afrontar fitxatges com Messi i Gundogan. Aquest dissabte, Betis Espanyol. Jugat aquest divendres a la primera divisió, Rayo 2, Osasuna 1. I a la Lliga Femenina, aquest dissabte, Barça Atlètic de Madrid i Llevant les Planes, Tenerife. En bàsquet, el Barça jugarà contra els Alguiris als quarts de final de l'Eurolliga, una sèrie al millor de 5 partits i amb la pista a favor. Els blaugranes, d'altra banda, han guanyat el València per 85-71 en l'última jornada de la fase regular i han acabat segons. Els altres emparellaments de quarts són Olympiacos Fenerbahçe, Madrid Partizan i Mónaco Maccabi.
Fins aquí les notícies. El Tot Gira ho tenim tot a punt per viure els moments decisius de les competicions.
A la lluita per evitar el descens, dissabte, Betis Espanyol.
Diumenge, el Girona vol consolidar-se en la zona tranquil·la. A partir de 3:15, el Girona. I a la tarda, després de la TDT del Getafe-Barça, el clàssic de l'ACB.
Des del Palau Blaugrana, Barça-Reial Madrid.
A més, viurem el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme amb Damià Aguilar i escoltarem les protagonistes del Barça Atlètic de Madrid de la Lliga F.
Tot Gira.
Dissabte, des de les 4 de la tarda i diumenge, a partir de 3:15 del migdia, amb David Clopés.
Vanguardia.
L'Enguàrdia amb Enric Calpena ja ha arribat a l'episodi número 1000.
I per commemorar-ho, enregistrem 5 episodis del programa fora dels estudis de Catalunya Ràdio.
Aquest dimarts 18 d'abril serem a Capellades, a l'Abric Romaní.
On a les 11 del matí conversarem amb Palmira Saladier i Josep Vallverdú sobre prehistòria.
Us convidem a acompanyar-nos al costat d'Enric Calpena i de Josep Maria Soler i Sabater.
18 d'abril, dimarts, a l'Abric Romaní de Capellades.
Enguàrdia. Cada setmana, 2 programes. Dissabte en podcast i diumenge a les 3 de la tarda a Catalunya Ràdio.
Comencem la finestra discreta, a vegades anem cap endavant, a vegades anem cap enrere, des dels 36 anys que té el programa, cap als 36 anteriors, és a dir, estem començant a cobrir tot el segle XX.
I per això posem aquesta cançó, I Just Can't Get Enough. Mai en tenim prou, de finestra i de cinema.
Toca 1981! Synth-pop, podem dir, a més una peça capital en l'evolució de la música d'aquella època. Us agraden més o us agraden menys els Depeche Mode, que no ho sé, tu, Desi.
Sí, home, i tant, que m'agraden.
Ets viciosa.
M'agraden molt, la veritat, sí.
El Depeche i Mode combina molt bé. Semblen francesos, no ho són, són british total. Vince Clarke, que és l'autor d'aquesta cançó, això sí, els va deixar plantats després de fer aquesta meravella i se'n va anar, no directament, però va acabar a Erasure, un altre grup també, modèlic, etc, etc. En fi, un cinté ballable, un poderós teclat, uns samplers d'aquells històrics que ara esteuen antiquats, 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 però clar, què voleu? És història de la música. Ara, clar, surts del 1981 amb aquesta música i vas a parar a 1956 amb Max Steiner i, clar, de cop i volta és com una mena de col·lapse mental definitiu. Però quina pel·lícula podien triar del 56 que tocava? Aquesta?
Debbie. Debbie, ya no te acuerdas. Soy Martin, tu hermano. ¿Recuerdas? Debbie, haz memoria. ¿No recuerdas cuando montabas mi caballo? Y te contaba cuentos. Ya no te acuerdas de mí.
Us en recordeu d'una pel·lícula de la Warner rodada a Monument Valley que no va ser ni nominada a l'Oscar i ara està en totes les llistes de les 10 o 15 millors pel·lícules de la història del cinema? Dirigida per John Ford, interpretada per John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter i Vera Miles? Música de Max Steiner.
What makes a man to wonder? What makes a man to roam?
Deixi al fons. Us agrada John Ford i us agrada Centauros del Desierto?
Molt,
poc, molt,
molt
una
molt.
Mica...
De fet, l'Alfons es va fer un cicle, no? No fa molt, no? Vas fer
va ser
igual
dels
3 anys o 4 anys o així?
Sí,
o
va ser dels primers que vaig fer, eh? I Centauros del Desierto està molt amunt, potser no la que més, però
de una de les que més.
Sí.
Bé, en qualsevol cas, no va ser finalista cap Òscar, però el primer any que es va fer la National Film Preservation de la Biblioteca del Congrés, és a dir, aquelles pel·lícules que estan protegides diguem, pel país, no? Doncs hi havia Nanuc, Les uves de la ira, un altre John Ford, Solo ante el peligro, Lo que el viento se llevó, Vértigo, Blancaneu, Amanecer, Casablanca, Cantando bajo la lluvia, Ciudadano Kane, Con falda giro loco, Star Wars, també, Intolerancia, Sunset Boulevard i Centauros del desierto. Amb ella comencem la finestra indiscreta d'avui, que és una glòria, com cada nit de divendres a dissabte, en companyia dels millors entusiastes del cinema, que periòdicament fan la volta a la finestra indiscreta avui, Desi de Fez.
Què tal?
Amb l'Alfons aquí davant meu.
Bona nit a tothom.
Intens, com sempre, i la companyia. Fins les 3 de la matinada, comptant l'audiovisual, Cinema Catalunya Ràdio.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ja que parlem dels entusiastes que participen en el programa, gràcies a la Isabel pel missatge que envia, diu: m'encanta l'Espuny. Feliciteu a l'Eli Espuny pel monogràfic dels germans Grangel i donar a conèixer aquest món de l'animació, ja que és un camí molt difícil per dedicar-se. Molts ànims a tots els artistes. Doncs avui no hi ha l'Eli Espuny, però vindrà l'Alba Laguna i farà el seu espai de dones i cinema. Som Sílvia Andrés, Desi de Fez, Oriol Fidalgo, Dani Jiménez, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Alba Laguna després, i tots els altres, la Eli, el Guillem, el Fausto, el Francesc Garriga, Violeta, Carles Romero, Alice i Núria Vidal.
I com avui estàs parlant tu, no et pots preguntar a tu mateix de què va l'audiovisual.
Dues a tres de la matinada, els westerns, però els westerns de... Alex North, Más allá del Río Grande, Muerde la bala, Nino Rota, Venganza siciliana, ja ho explicaré, de John Barry, Bailando con lobos, i de George Delerue, Viva María. Per formar part, concursar, demanar bandes sonores, comentar les pel·lícules, jugar amb nosaltres, ja ho sabeu, facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i @finestracr. No he posat la cançó típica perquè volia variar una miqueta, perquè ja estic fins als nassos de les cançons que sonen sempre quan fem homenatges. Tu saps més o menys de què va això que estàs sentint?
La cançó, si la conec.
La pel·lícula i la cançó i tot això i tal i qual. Fa 40 anys on eres?
Fa 40 anys i ja hi era. No sé on, sí, però ja hi era.
Poquet, poquet, per això. Però, home, és que això és a miracle, no?
Sí. Amigues i amics, demà 40 anys de l'estrena de Flashdance, que més endavant va arribar al Coliseum de Barcelona.
Però sí que la recordo com una de les pel·lis que jugava al videoclub quan era preadolescent, eh?
Sí, que jo li vaig dir a la Sílvia l'altre dia: però a tu t'agrada més Dirty Dancing que Flashdance o t'agrada més Footloose? I diu: Dirty Dancing, sí. sempre.
Dirty Dancing és el clàssic, sí. Però a mi m'agradava, Flashdance, també.
També?
Sí.
I això que Jennifer Beals feia veure que ballava, i no ballava.
No era ella,
la van doblar perquè
veritat,
no podia ballar. I llavors va venir Nani Moretti a Caro Diario i la va trobar pel carrer i va dir: adoro com balles. I ella es quedava amb una cara que no deia res, però demostrava que, en fi, balla, balla, balla. Per cert, Jerry Bruckheimer, John Peters i Adrian Lyne, equip creatiu...
Jerry Bruckheimer, molt dels inicis, realment.
Fa por. Però no és l'únic aniversari, perquè hi ha un aniversari d'una actriu que va acabar la seva carrera donant la benvinguda als seus apartaments a la protagonista de Mulholland Drive, que tu coneixes perfectament.
La vaig conèixer, sí, és veritat,
Doncs... ¿Recordes aquella senyora que deia llámame Coco, llámame Coco?
Pleased to meet you. Just call me Coco. Everybody else does. Wait there and I'll go get the key. Okay, Coco. Wilkins, if that damn dog craps in the courtyard one more time, I'm just gonna bake his little butt for breakfast. You know, there was a man that lived here once that had a prize-fighting kangaroo. Well, you just wouldn't believe what that kangaroo did to this courtyard.
When a custom-tailored vet asked me out for something wet.
No era una bona actriu. No cantava bé. Aquí fa veure que canta, però no és la seva veu. Però ballava com la millor lleona del panorama de la Metro-Goldwyn-Mayer. Dimecres passat va ser el centenari Dan Miller.
Here's a lush from Baltimore.
Estrella de musicals de la Metro, va començar fent comèdies i l'Hotel de los Líos, Vive como quieras, va acabar fent Vacaciones en el mar i One Ton Ton, com totes les estrelles velles del panorama, i va ballar com va voler a Easter Parade, Un dia a Nueva York, Luces de Broadway, L'amor nació en París, Kiss Me Kate, tu la identifiqueu? Unes cames interminables, ballant amb violins, trompetes, trombons... No tant.
No.
Deures a tothom. Veieu-la a Kiss Me Kate. Bueno, ara no canta ella perquè tampoc canta ella. Centenari d'en Miller va acabar la seva carrera fent teatre amb Mickey Rooney, amic de la Metro-Goldwyn-Mayer, amb un musical que el Xavi Salamán va dir que era un horror, però que com a mínim ells dos, ells, estaven extraordinaris.
Ya estamos aquí.
La finestra indiscreta.
Hola!
Aquesta setmana brindarem amb el director de Champagne. Però veurem sang amb Nicolas Cage.
Yo soy Drácula.
Me llamo Charles d'Artagnan.
Viurem una conspiració al Caire amb els tres mosqueters i agafarem prestada la meravellosa veu de Morgan Freeman.
I am the captain of myself.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
My name is Morgan Freeman.
En algun moment està sonant una guitarra elèctrica per aquí i resulta que...
Aquí. Sí. Ho has de justificar ràpid, eh? Perquè et fa por que la gent pensi que fot l'Àlex posant Ava.
Sí.
No se'n mor cap dels quatre cantants i ballarins d'Ava, però se'n mor la Seba Lander, als 70 anys, el guitarrista en cap del grup de tota la vida d'Ava, des del 74, quan van guanyar el Festival d'Eurovisió, per tant...
Digues el que vulguis, però has començat el programa amb Depeche Mode, Flashdance i Ava.
I ara, no, està molt bé, molt mogut avui.
Sí, és veritat. Bueno, aprofito per resoldre un enigma de la María Jesús que diu, me gustaría haceros una pregunta. Soy muy aficionado al cine desde que tenía 7 o 8 años cuando se veían películas de doble sesión con intermedio donde aparecía aquel letrero que decía visite nuestro bar. Sobre los años 70 vimos con mi hermana una película de ciencia ficción en el cine Texas o Máximo del barrio de Gracia.
Saps de què ric? De que ara en el cine, en el bar, posen visite nuestro cine, no?
Es que unos extraterrestres venían a la Tierra y se comían a los terrícolas absorbiendo los huevos, no, los huesos del cuerpo, quedando los cuerpos como si fuesen forros. A esos aliens los llamaban silicatos. Y el tema es, ¿quién es en esta película? Va, venga, no fem enigma. Sos el mundo en peligro, Island of Terror, de Terence Fisher, del 66, amb Peter Cushing. Una pel·lícula d'aquestes adorables de la Hammer de tota la vida. O sigui que, estimada meva, ja tens la resposta in situ. I a més, si vols descobrir una pel·lícula de la que no has sentit parlar a la teva vida, ha arribat el moment.
22, come on, 22, 22.
What's the matter with you?
Not now, just go away, not now. Come
How
on, 22. Root for me, we're going for 22. 22, 22, 22.
12.
How much did
you lose?
God, come on.
The man says you're not in a lucky
spot. What, man?
Right over here, he says you've lost.
I was down earlier, but come on.
And you're up now?
I'm still down, but I'm going to hit now.
How down are you?
David, you're going to bring me bad luck now.
Well,
stop
he says you've already got
22,
bad luck.
22, come on. 22.
22.
No!
All right, I'm sorry. All right.
$35.
There's been a change inside my life.
And I just
Les veus eren Julie Haggerty i Albert Brooks i, evidentment, estan a Las Vegas. Això sí, és evident.
Totalment.
Sí. O sigui que no es va estrenar mai a Espanya.
I té títol en castellà, sí, però no sé si és latinoamericano.
Una emissió televisiva.
Perdidos en América. Sí. Bueno, la peli és Lost in America, que és una de les pel·lis que va fer l'Albert Brooks, que també és actor com a director. Jo la veritat és que tenia com pendent aquesta primera etapa de pel·lis d'ell, que va fer el Real Life, Modern Romance i aquesta, i les vaig veure fa un parell d'anys i vaig flipar. Aquesta en concret és molt xula, o sigui, és la pel·li d'una parella que tenen una vida com molt ideal, però que estan molt avorrits. I
o sigui,
com...
llupis?
Són, bueno, són com una parella que tenen feines que estan bé, viuen bé, tenen amics cools, o sigui, ho tenen tot, no tenen fills, són com 30 pico o així, però de cop ell sent com que no està satisfet, com que no li omple la vida que té. I ella igual, no? I decideix entrar encara amb tot i fer un viatge en caravana.
Però una caravana...
Gegant.
Com aquella de la pel·lícula del Minelli, de Long Long Trailer, la de Lucille Ball.
I ell, un detall que no coneix d'ella és que en el seu passat va ser addicte al joc i va anar a Las Vegas. És catastròfic. Però és com una pel·li que per mi respon molt a aquest moment actual, no?, de molts que tenim aquesta sensació d'estar com molt superat, de dies que tens ganes de dir, mira, trenco amb tot i marxo i me n'oblido de tot. I és una pel·li molt maca en aquest sentit, molt lliure, molt de pel·lícula al servei dels actors, d'actors de comèdia, de fixar-se en ells, en les cares, en com conversen, molt maca amb la seva visió del sueño americano, no?, i una mica la manera que té de desmuntar això, molt ben escrita, molts diàlegs molt macos,
bueno,
em va semblar una passada. Sí.
No, escolta, es pot definir
com
maca,
sí.
Ell i ella són uns yuppies que decideixen regalar se un Easy Rider...
Totalment, però tot li surt
i transformar-se en hippies, però clar...
Està molt bé.
No tenen més remei que descobrir que els germans Marx eren el caos i ells també poden ser-ho.
Però
no?
Quan veus pel·lis així tan adones de l'Albert... Aquestes pel·lis en concret de l'Albert Brooks que han sigut molt influents amb directors, no sé, per exemple, l'Ari Aster és superfan d'aquesta etapa, d'aquestes pel·lis... És com un tio que va ser molt influent amb quatre pel·lis, tres pel·lis... altres, però aquestes tres, sobretot, que he citat, que marquen una manera de fer comèdia, de dialogar, de parlar de personatges, no sé, és un
gran descobriment que ens fa la Deixi, que era l'encàrrec que els hi vam fer. I ara que s'està acabant ja, bueno, no s'està acabant, però la temporada...
Només dic que potser la podeu trobar a Apple TV i Amazon, però...
S'ha de jugar.
S'ha de pagar, ja. Sí. Bueno, pobrets, és que clar, si han de jugar tant, no... necessiten calarons, no? Un euro!
Però val la pena, jugar-la i bueno, és molt divertida. Sí.
Ara et regalarem, així com tu no has regalat un descobriment, nosaltres et regalem una cançó dedicada a Desi, que escolta-te-la bé, perquè és que jo és que em pixo quan l'escolto. Oh, Desi Daru, oh, Desi Daru, oh, Desi Daru,
perquè teme l'amor de guardar llave. La selecció musical
d'aquesta
nit.
Tu no sabies que tenies un índio que és fan teu. Mira, ha estat, dic el nom, Diljit Dos Anys. I la cançó es diu Desi Daru, que no sé què vol dir, però Desi està clar, no?
Està molt bé. No, a més, estic convençuda que l'han fet per mi, directament.
Sí. És que, en fi, és impossible el contrari, eh?
Home, l'última nit que vam compartir amb la Desi crec que va ser la dels Òscar, i allà va guanyar l'Òscar al Bollywood,
cançó,
per tant, tocava avui.
Bueno, doncs ja està. Cada setmana, als Tartu... Mira! Desi Daru, Desi Daru,
perquè demà... Molt bé.
Doncs farem més regalets d'aquest tipus, eh? Perquè, clar, vull dir, home, hem de ser molt agraïts i contents.
Està molt bé.
Una finestra indiscreta en punt de swing.
Señor Renfield, bienvenido. Yo... soy Drácula. Vas a ser un muy buen ayudante.
¡No! Es maligno. Nosotros te protegeremos. Tienes la palabra de la institución más prestigiosa de la Tierra.
A veure... Renfield, l'ajudant no és Tolkien?
No és Tolkien, és a dir, el Nicholas Hoult, vols
sí.
dir. Sí, sí, sí.
És el que va fer de Tolkien a la biòpic sí. aquell, no? Mare de Déu, senyor.
Renfield és el personatge que feia el Tom Waits a la pel·lícula de Coppola, del Coppola, i normalment sentim aquests talls i veiem a la DC posant cara de mia flipado i avui fer una cara de mia horrorizado.
Bueno, no és horroritzar, vull dir, o sigui, suposo que anava, no sé per què anava amb expectatives, perquè eren dos factors que em feien gràcia.
Nicolas
Cage com a drac, i a més el look m'agrada molt i les fotos que ja havia vist i tal, i després la idea de la comèdia de terror, que és una cosa que m'agrada, no? Però està malament la peli, no? O sigui, és una mica, a més, crec que és una peli que s'autoboicotea tota l'estona, perquè és com una peli que juga a l'accés en tots els sentits, no? És gore, és com excessiva, tot està comportat al límit, però després té aquest muntatge com tan a saco, tan picat, tot va tan ràpid, és tan caòtic, que no t'enteres de res, i s'han fet una inversió amb idees una mica estrambòtiques, retorcides i així, i se les han carregat amb el ritme de la pròpia peli, no? I vaig pensar, igual això és molt impressionant, però va tan ràpid, és tan caòtic, tan confós que no vaig gaudir. No
Toda sé. La vez en todas partes, ya está,
no,
torne a mí.
Tant de bo, eh? No, perquè aquella tot era molt clar, com si diguéssim, aquesta és una mica... Kick-Ass, però malament. O sigui, és aquest esperit, no?
I Oso Vicioso la vas arribar a veure?
No, la vaig arribar a veure.
Doncs
també
jo vaig tenir la sensació, la mateixa sensació. Mm. És a dir, hi ha una idea, no? I sí. Molt bona i tal, però la pel·lícula no està bé i quan no està el Oso, o en aquest cas Nicolas Cage, les escenes de pel
mig...
A més,
és que està desaprofitat, perquè, sí, de fet, la relació entre Dràcula i Renfield és que és com secundari, no? I cada cop que surt dius, jolín, menos mal, ha tornat, perquè el trobes a faltar, no?
Però no serà que Nicolas Cage, com ha de rodar 14 pel·lis cada any, deu tenir un temps limitat de rodatges, però vaja.
Però tampoc està bé de guió, la pel·li és com molt explicativa tota l'estona quan el que has d'explicar és una tonteria, no? No sé, és com la sensació de pel·li una mica desaprofitada i amb fàcil solució, saps?
Els que tornen sempre, perquè són pitjor que Batman i que Superman, perquè cada dècada, tornen els mosqueters.
D'Artagnan, eres hijo de Arsil?
Sí. Soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey.
Te unirás a los cadetes y puede que algún día seas mosquetero.
Una pel·lícula amb Louis Garrel, una més. O sigui, és que cada setmana s'estrenen dos pel·lícules amb Louis Garrel.
Bueno, ara està l'Innocente, aquesta, i a Scarlett també surt.
Sí, també, és
després.
Veritat. Sí.
No, aquesta fa gràcia perquè a més surt amb l'Eva Green, que dius, bueno, la cosa de Bertolucci. Però tinc una sensació molt rara amb aquesta pel·lícula, perquè és com si els francesos han dit, aquesta és la nostra història, l'anem a reclamar per fer-la seriosa, l'original i tal, però a la vegada amb superproducció americana... I amb un problema, Desi, que tu, més o menys, semblant el de Renfield, tenia la sensació d'aquella cosa de Transformers, d'escenes d'acció, la càmera comença a girar al voltant de la baralla i dius, qui està barallant amb qui? No estic veient res. O sigui, va tenir aquesta sensació.
Però és un problema, i a més en un moment que s'estrena John Wick i que és una lliçó, no?, de com s'ha de rodar l'acció, que ja sé que això és com prodigiós, però com a mínim una mica de coreografia, de deixar respirar els planos, o sigui, aquest caos que és com de, no sé, de principis dels 2000, no sé per què hem tornat a aquest punt ara.
No sé, i això sí, han aconseguit un cast espectacular.
És francesa la pel·li, no? Igual té participació.
Deu d'haver-hi, clar, perquè hi ha actors també de fora, doncs això, Eva Green mateix, no? Però hi ha el Vincent Cassel, hi ha... Vaja,
i tindrà segona part.
La, com es diu, la Vicky Krieps, és a dir, no, té segona part perquè aquesta es diu capítol 1, vull dir, i s'acaba en plan Senyor de los Anillos, és a dir, et deixen tirat enmig d'una escena i d'aquí un any ja seguirem la història. A veure, que no està malament, però tinc també sensació d'oportunitat desaprofitada.
Bé, aprofito l'oportunitat ara per anunciar que hi ha un oient que diu, estic escoltant una ràdio la notícia que els dobladors estan espantats que la intel·ligència artificial els hi tregui la feina. I la pregunta és, podria passar que la intel·ligència artificial imités la veu dels dobladors del cinema clàssic, sobretot els de la Metro, i la tornessin a aplicar en pel·lícules actuals?
Home, segur que sí, no? Si poden fer recreacions de persones que estan mortes, que ja són gairebé indistingibles, que no podran fer amb una veu, vaja.
Bueno, ara vindrà dos pel·lícules amb tema islàmic.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss.
kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Como ustedes bien saben, el gran imán falleció ayer. En este momento necesitamos al mejor candidato para suceder al gran imán.
¿Quién hay dentro?
Adam Tah. Me han pedido que haga una cosa.
Has cumplido la misión con gran éxito.
Soc gran fan de Tariq Saleh i el seu El Cairo Confidencial, una pel·lícula de fa 3 o 4 anys que m'ha agradat moltíssim, i també m'ha agradat molt Conspiración en el Cairo, sincerament, eh?
Sí, a mi potser m'agrada una mica més l'altra.
També.
Però
també
està molt bé, perquè tens la sensació de la idea del thriller ben escrit, que és una cosa que jo trobo molt a faltar, no? Amb personatges, amb històries, que parla de la justícia, que parla de la fe, que parla de la religió. O sigui, com una pel·li molt compacta de texto, no? Com de guió. I això ho agraeixo molt bé. I a més, és que roda molt bé aquest tio.
Tot passa a la Universitat Azkar d'El Caire, on hi ha l'islam més sunita, i t'enteres d'unes lluites internes entre els
que... Però estan molt ben explicades.
Molt bé,
és que
molt
aquesta
bé.
És la diferència.
Jo pensava que seria difícil de seguir. A mi no em va costar res, eh? O sigui, era apassionant la història d'aquest noi, que a més és un titella de tots, absolutament. O sigui, brillant.
I mira, jo la vaig veure a Cannes, quasi fa un any,
i va guanyar
el premi al millor guió. I allà els de TV3 tenien una entrevista amb el director i van dir, no podem arribar, t'importa fer-la? I jo, no, val, jo vaig a fer-la, però després me la deixeu aprofitar. Sí, cap problema.
I no t'han deixat?
No, sí.
Pensava que
anaves a dir,
no me l'han deixat.
No, posis en dubte la fraternitat entre Catalunya Ràdio i TV3.
Les sinergies, que és una paraula molt corporativa. No, no només aquesta. Vaig aconseguir estar a la mateixa habitació que Idris Elba i Tilda Swinton, gràcies a...
Està molt bé. Sí.
Gràcies a TV3, no? Però bé, el Tariq Saleh, el primer que la vaig preguntar, no sé si has estat a Cannes, Desi, però abans de la secció oficial sempre fan aquella imatge de les escales, saps? Que pugen i posen directors que han participat al festival. I vaig dir, què suposava per ell, no? Poder ser un d'aquests noms, entre cometes.
When I sat in the cinema yesterday...
Quan vaig seure ahir a la sala, hi va aparèixer aquella imatge de les escales plenes de noms de directors que han passat pel festival, em vaig haver de pessigar i dir, estic aquí amb la meva pel·lícula. És una bogeria, aquesta petita merda que ha aparegut del no-res. I se sent molt gran, he de dir.
Ha dit aquesta petita merda?
Ho diu ell, que consti. No són llicències creatives, diguéssim. No, little piece of shit, vaja, que és una expressió així. I jo li vaig dir, sincerament, la seva història m'ha recordat molt a les històries de Le Carré, no? Amb un protagonista que de cop es troba enmig d'un fregau que dius, com he arribat aquí? I també per la complexitat de les trames i el que deies tu, de com escriure un bon thriller, no?
Sí.
I em va dir, escolta, és que Le Carré és exactament el que tenia en ment quan vaig escriure el guió.
Adoro a John Le Carré especialment. Quan va morir, vaig rellegir tots els seus llibres. Vaig sentir que era una pèrdua enorme. I a partir d'aquí vaig reescriure el meu guió. El guió ja tenia llum verda, però vaig dir, no és prou bo. Havia oblidat com ho fan els mestres. I una de les coses que John Le Carré feia era no dir mai quina és l'autèntica missió. I els seus protagonistes mai saben de veritat quina és la missió. I d'aquesta manera també ens manipula a nosaltres com a lectors, fent-nos creure que hi ha una missió. Sabia que narrativament seria un repte perquè al principi del film dones per fet que hi ha un crim i serà una investigació sobre l'assassinat.
That Ibrahim is trying to find the one who killed Ciso.
A mi una de les escenes d'Essi que més m'agrada, ja fa temps que la vaig veure, però que jo recordo, és aquesta que hi ha com una mena de competició de recitar el Corà, no? I pensava, perquè a banda d'un thriller és una pel·lícula culturalment molt interessant.
Clar, és que a més hi ha un que ho fa d'una manera i l'altre és molt diferent i no cantes!
Efectivament, no? I li vaig voler preguntar per això i mira tot el que podem descobrir gràcies a aquesta pel·lícula.
Reciting Quran is, of course, a central part.
Recitar el Corà és una part central de l'islam. Perfecciones la forma de recitar. Hi ha diverses escoles sobre això.
And there are different schools of that. Tajweed.
La forma en què ho fas, si vocalitzes més llarg o més curt. Alguns salafistes pensen que no s'ha de cantar el Corà, que ha de ser melòdic.
melodic.
A Egipte ho han convertit en un art del cant. És un fet molt egipci. Alguns dels millors recitadors són d'Egipte i sona increïble quan ells ho fan. I existeixen competicions en molts països i els televisen, com American Idol o You Got Talent, o un programa d'aquests. I a Turquia, qui recita és el campió del 2019. Per tant, sabia, quan vaig escriure el guió, que volia incloure una escena d'això. I l'única manera de justificar una escena llarga d'aquest tema dins un thriller és que inclogués un element de suspens. La
situació és molt greu. Estamos en un tiroteo. Necesito
un tiroteo en el distrito 10. Las calles, dime las calles.
Eloís está en contacto con la PP. Queda de ahí y reúne a todo el mundo.
Hay comandos en el Estadio de Francia y París. Tiroteos en Bichat, Le Carillon y Fontainebleau.
Ve con tu equipo al Estadio de Francia.
Los terroristas han entrado en el Bataclan en pleno concierto.
L'islam és molt més complex del que ens imaginem i el que ens han explicat, però a vegades és curiós que com una pel·lícula com Novembre, de Cedric Jiménez, demostra que potser som nosaltres que no hem volgut entendre res en absolut, i sobretot en aquesta pel·lícula no n'han entès res en absolut, crec jo.
És curiós perquè si vau veure Un any o una noche, la pel·lícula de l'Esaki, no? Tot el que no vèiem o s'explicava allà, no? Fora de les parets, és el que ens ensenya aquesta pel·lícula, com funciona, doncs, això, una unitat antiterrorisme, molt a l'estil Paul Greengrass, Desi, i en aquest sentit, adrenalina, muntatge, molt ben rodada. A mi em falta una miqueta de personatges, diguem, per empatitzar una mica més amb el que està passant, però com a exercici d'estil, doncs molt bé.
La pel·lícula humanista, home, jo crec que la d'Isaki li dona una lliçó en quant a aproximació al drama humà de tot plegat, que és el que et commou, en definitiva. Però, en fi, Jean Dujardin, Cedric Iberlain, Anaïs de Moustier, en fi, la flor i nata
del
cinema francès. Ai, el Jean Dujardin em cau fatal.
Però és molt bon actor.
L'armilla antibales li queda molt bé.
Aquí està molt bé.
I és molt atractiu. No sé si això es pot dir o no, que és com raro, però és veritat que és un tio que té
com un carisma. A veure si no podrem dir que una persona és atractiva o no.
Sí, però vull dir que és especialment atractiu.
Ens estem tornant una mica bojos, no?
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
sonen els d'ABBA perquè han de fer l'homenatge.
Perquè ets fan. Sonen perquè ets fan. I em sembla molt bé.
És que no sé què passa, que sempre m'enganxa.
A mi m'agrada molt.
Sempre m'enganxa. Inclús reconeixeré que Mamma Mia, la pel·li,
jo soc tan fan.
La primera.
Home, jo, però a muerte. A més, poques pel·lis em donen tanta pau, i ho dic en sèrio, com esa pel·li. Si l'agafo a la tele on sigui, l'he de veure sencera, m'agrada molt.
Bueno, doncs pau i tranquil·litat i camp i el que calgui.
L'Alfons ja no sap on ficar-se.
No. Escolta, jo prefereixo un Knowing Me, Knowing You, per això. Aquesta no m'agrada.
En qualsevol cas, França, venim de Novembre, i París té món rural.
Bonsoir, je suis Raphaël, l'homme de Marie.
C'est votre fille. Elle s'appelle Juliette. Je peux pas vous payer, mais je peux vous loger. Il y a tout le temps des choses à faire ici.
C'est vous l'homme de la pauvre Marie. Elle était brave, Marie.
Una petita sorpresa de la setmana, com a mínim jo la defenso, és Scarlett, de Pietro Marcello, el director de Martin Eden, que és com una pel·lícula d'Emile Zola barrejada amb Karl Marx.
És molt maca.
I una mica l'esperit de Novecento de Bertolucci, també, no?
Sí, una pel·li que, a més, et fa pensar en cinema, vull dir, o sigui, com està rodada, té aquesta defensa com del cinema, de la puresa de les imatges, no? Del
molt artesanal.
De les imatges, és molt maca, molt xula. Mm. Bueno, és la relació entre, per explicar una mica, un home que ve bueno, que és un veterà de la Primera Guerra Mundial, que torna a casa.
Que és vostè?
Sí, li ha mort la dona i s'entera que té una filla petita, i són 3 dècades, diria, més o menys, en la vida d'aquesta relació entre el pare, la filla...
I Louis Garrel,
que és l'aviador, no?, que és molt maco perquè és com amb una comunitat tan complicada, amb històries del passat tan fosques, amb tan poca possibilitat d'esperança, no? Com de sortir d'aquí, com troben una fuga mig màgica, no? I mm-hmm. fantàstica en aquesta idea de les bruixes, l'aviador, té una cosa com de bueno, conte molt maco.
I parlant de bruixes, la Yolande Moreau, que fa el paper de la Boja, que és, és la meva adoradíssima protagonista de Louis Michel, que és una pel·lícula que no oblido en absolut, m'encantava Louis Michel. I, bueno, és una pel·lícula...
Molt insòlita, no?
Hi havia una mica maca. De test, també, en aquesta pel·lícula. Test del Polanski.
Sí, sí, total.
Sí, bueno, aquesta és una petita sorpresa, però hi ha una altra França, que no és la dels obrers i la de la gent miserable i maltractada per la vida i tot plegat, sinó la França de Champagne.
Qué raro, no tiene burbujas.
Claro que no, Cateto, es vino blanco. El vino es como un perfume, hace falta emoción y mucho, mucho.
És com la Toscana i com Champagne és una comarca.
No, a veure, sí. O sigui, una pel·lícula francesa que passa al camp de grups d'amics que lloguen una casa per fer-se una reunió i resulta que allà comencen a sortir secrets del grup.
Comiat de solter.
No et recorda cap pel·lícula, no?
Milers, clar, sí.
Doncs bé, tot i així vam entrevistar el seu director, perquè, escolta, doncs un parell de preguntetes.
Nicolas Vanier.
I li vaig dir, però escolta, en aquestes pel·lícules franceses li vaig venir a dir, sempre passa el mateix, aquests amics que se suposa que són tan amics, després no paren de fotre's hòsties i de tirar-se coses en cara, i això és el que van contestar, i com va anar la conversa a partir d'aquí.
Ah, bé, efectivament, c'est une bonne question.
Efectivament, no? Aquesta és la pregunta. Quan jo estava preparant la pel·lícula, també vaig tenir l'ocasió de passar un temps amb un grup de 12 amics a l'estranger, i vaig fer una miqueta d'espectacle en aquest sentit, i vaig fer una reflexió que era, és veritat, alguns dels amics que un té potser si ara haguessin de ser els nostres amics no ho serien, però ho són. És una miqueta com amb la família, no? Sempre hi ha un germà que no pots prescindir-ne d'ell, i en l'amistat hi ha una miqueta això també, és una miqueta d'hàbit, de costum. Sí que és veritat que de vegades hi ha algun amic que passa de la línia vermella, però en general molts d'aquests amics els conserves per una qüestió d'hàbit, també.
Ara li faré una pregunta que potser li sorprendrà, però és que fa temps que pensava que és una cosa que volia preguntar algun dia i la seva pel·lícula m'ha donat l'oportunitat. I és que en aquesta tradició de la guerra del menjar, és a dir, aquesta escena on tothom es torna boig i comencen a tirar-se menjar uns als altres, es roda d'una tirada, això? O s'ha de recollir tot el menjar, netejar els actors i tornar a començar?
Bah, c'est une scène, oui, qui est compliquée, parce que, bien évidemment, qu'il faut la refaire plusieurs fois. Qu'il faut à chaque fois
és una escena aquesta de la que parles, Àlex, que és complicada, la vam haver de filmar diverses vegades i cada vegada calia tornar a començar, recollir-ho tot, netejar-ho tot. Ho vam fer en diverses càmeres des d'una perspectiva determinada perquè tingués una durada determinada també, i si em sembla, i parlo de memòria, que vam haver de filmar-la tres cops, però els actors s'ho estaven passant tan bé que ho haurien refet 10 cops.
Ha provat el cava català i s'atreveix a fer una comparació?
No, j'ai pas... J'ai peut-être déjà goûté, mais j'ai pas...
Potser sí que l'ha provat, però no se'n recorda com per poder-ho comparar.
Qu'est-ce que vous créez avec ce casino? Vous pensez que les gens se distrairont là-bas et iront moins chez vous? Parce que c'est ça dont il s'agit.
Bé, Noa Gimel, ja més francesa que catalana, evidentment, en Paradís de Tahití, hipersexual, lluites de galls, la pel·lícula favorita aquest any de David Fincher, s'ha de dir, eh? Tu sabies Fincher. Això?
Sí, vaig allí.
Absolutament. Bé, ho dic perquè al costat de Mars Attacks, El lladre de Bagdad, Zelig, Meetings with Remarkable Man, Tren de sombres, Ben-Hur, La muda, Los cuatro jinetes de l'apocalipsis, La muda, demà, a 9:15, Albert Serra, que sí sap que és el cava, a Pacifiction. És la meva recomanació de Filmoteca aquesta setmana.
I mira, ja que estàs a la Filmoteca, Desi, ara us presentarem a l'Antoni García, que ha estat un dels projeccionistes històrics tota la vida a la Filmoteca i que s'ha jubilat ara fa 4 dies. I s'ha d'aprofitar els testimonis d'aquesta gent que ha vist i viscut tantes coses i, per tant...
I que ha tocat tantes coses.
Sí, efectivament. No? Hem parlat una estoneta amb l'Antoni i, vaja, ens ha explicat coses apassionants. Escolta, m'han dit que tu vas estar des del principi de tot de la Filmoteca. Què recordes d'aquells primers moments? Quin sentiment hi havia, vaja?
Bueno, de molta expectació, molta il·lusió, perquè clar, començàvem amb el format professional. Era un salt per mi, perquè jo a casa ja havia conegut el sistema semiprofessional en 16 mil·límetres i a l'entrar-hi a la Filmoteca espanyola, abans era Filmoteca espanyola, vaig aprendre ja el sistema professional amb guitarra de carbons, amb pel·lícules de 35, etc. Aleshores, clar, era un salt qualitatiu molt gran.
I com vas anar a parar allà?
Doncs perquè el meu pare coneixia a un dels operadors. Hi havia un operador que feia el torn de 3 dies, no sé si dilluns, dimarts i dimecres, i el coneixia d'una distribuïdora que es deia Veloz Films. Feien projeccions en 16 mil·límetres. Aleshores el va conèixer i, com tenien relació, doncs li va preguntar: escolta, el meu fill podria passar-se i aprendre? Deia, sí, sí, sí. I aleshores jo vaig entrar recomanat pel Joan Pol, que es deia Joan Pol, que era l'empresari d'una distribuïdora que es deia Classic Films. Vaig aprendre amb ell. Mm-hmm. O sigui, tot el tema d'operatives de projecció en 35 mil·límetres, l'operativa de carbons, que és diferent, bastant diferent que el tema de làmpara, i bueno, aleshores, doncs, un cop ja havia après, ja vas començar a fer suplències per aquest senyor, perquè ell era andorrà i marxava uns quants dies a Andorra, i aleshores em deia: Antonio, pots fer-me la suplència? I sí, 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 i ja vaig començar allà. Llavors després, doncs, vaig fer altres projeccions per arreu de Catalunya amb una empresa que es deia Drac Màgic, i això, agafava una pel·lícula per amainades i aleshores ens anaves arreu, a Bisbal, a Girona, aquí, allà, a fer projeccions en les sales de cinema dels pobles.
I ja t'apassionava la mecànica, els projectors des de petit, o va ser anar aprenent, diguéssim?
No, ja em feia molta gràcia. Ja a casa ja havia conegut els projectors de 16 mil·límetres i em feia gràcia, no?, projectar i veure pel·lícules. Era ja un privilegi quan el meu pare portava pel·lis d'en 16 mil·límetres, les veia una pantalla més o menys gran, en color i tal. Allò era, clar, meravellós, no? Perquè els que tenien molta sort, doncs, tenien una tele en blanc i negre, d'aquelles de tub, etcètera. Aleshores, clar, era una projecció en color, en una pantalla més o menys gran, doncs, clar, allò era... Tenia un puntasso, no? Allò a casa, i a més a casa, no? Perquè no anaves a un cinema, sinó feies la projecció a casa, sí, sí.
I el cinema t'agradava, també?
Sí, 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 ja és un tema, doncs, que ja a mesura que vas entrant i que vas projectant una pel·li darrere l'altra i una altra i milers de pel·lis, doncs al final ja de seguida comences a reconèixer les pel·lis que estan bé, que et frapen de seguida. O sigui, tu comences una pel·li que no coneixes i quan ja l'estàs mirant uns minuts ja et frapa, dius: ostres, aquesta pel·li està molt bé. I si en canvi les que dius: bueno, és una pel·li de tant, no? És a dir, quan portes 10 minuts ja dius: ja no puc més amb aquesta pel·lícula, no? Sí, hi ha aquest punt que el cinema t'agrada.
Has passat per les diferents seus de la Filmoteca. Quins records tens de cadascun d'ells?
En l'etapa d'aprenentatge, bueno, era molta il·lusió per la nova situació que tenia. Llavors ja quan vaig anar a petar ahir a la primera seu de la Filmoteca de Catalunya i a Travessera, doncs era molt maca la cabina que hi havia, era molt confortable de treballar perquè tenia un finestral molt gran, com si fos un finestral gran, i tenies els dos projectors enmig i el projector de 16 entre els dos projectors, i podies projectar assegut en una cadira mentre podies mirar-te la pel·lícula tranquil·lament. O sigui, no tenies que fer gaire cosa més, no? Era molt, molt confortable. La sala, doncs, també el vestíbul era també ampli, en fi, tenia unes coses molt, molt maques, cosa que ja la resta ja ja miraves per finestrots i de cabina de l'Aquitània i els d'aquí també, en fi, no era el mateix. D'aquella sala em porto un record molt maco del confortable que era treballar en aquella cabina.
I què tal va ser el trasllat aquí a la seu definitiva, vaja?
Bueno, molt laboriós, molta feina, sobretot d'aprenentatge de les noves tecnologies del tema digital. O sigui, va ser una bufetada tremenda. Però, clar, allí bàsicament a l'Aquitània, doncs, bàsicament treballàvem en 35 mil·límetres i 16. Esporàdicament es passava algun audiovisual, algun Betacam, algun suport així en DVD, però no es feia tant. O sigui, es feia algun, tal. Però aquí va ser un canvi brutal, sobtat. I aleshores va coincidir també que vam arribar aquí i les majors i les grandes empreses americanes van dir que el fotoquímic ja es quedava arraconat i que era només residual, no? Aleshores, clar, va ser un canvi molt, molt, molt bèstia.
T'agradava més treballar amb la projecció clàssica que amb la digital, eh?
Sí. És absolutament diferent. O sigui, és una cosa que, clar, acostumat a que el sistema fotoquímic és molt més intuïtiu. Tu mires la còpia, tens ahí tot el format de pantalla, el format de so, els subtítols, els defectes i problemes que et puguis trobar, en fi, tot un reguitzell d'informació que tens ahí a la vista, que, clar, amb el digital no ho tens. És una cosa com molt críptica, és un disc dur. I què hi ha al disc dur? Doncs, primerament tens un treball previ de càrrega i després si et deixen obrir aquest contingut, aquesta peli, doncs, bueno, pots trobar-te sorpreses, no? L'altre no, l'altre el tens allà, el fotoquímic, el tens clar i diàfan, no? És com, clar, molt diferent.
Quina diries que és la pel·lícula que més has projectat a la teva vida?
Ostres, aquí és molt difícil de respondre a aquesta pregunta, que hi ha moltes pel·lis que, sobretot les clàssiques, que les han projectades un cop i un altre cop i, en fi, hi ha una que em va sobtar i em va donar una sorpresa tremenda, que es deia la ventana indiscreta. Tu diràs, ostres, i què té que veure això? És un tema anecdòtic. Doncs sí, era una còpia que van restaurar d'una distribuïdora que es diu International United Pictures, i havien fet una restauració tan bona que al principi, quan em miro la còpia, pensava que era una còpia de Technicolor. I dius, ostres, és una còpia de Technicolor. Les còpies de Technicolor es van deixar de fer als anys principis dels 70, una cosa així, i l'estaven projectant, no sé si al 2000 i escac, una cosa així. Ostres, miro aquella còpia, dic, hòstia, però és una còpia de Technicolor. I miro, aleshores, quan la projectem, veig el rètol de pel·lícula restaurada per no sé qui, i me la dic, ostres, però quin treball tan ben fet de restauració, em semblava una còpia Technicolor. O sigui, les còpies de Technicolor són diferents que la resta. Doncs les còpies de Technicolor són diferents que les còpies Hisman. Les còpies de Technicolor, la pista sonora era de color gris, era grisa. I veies allò grisa, dius, ostres, això és Technicolor. No és la pista ni negra, ni blava, ni cian, ni res de res. O sigui, ostres, això és Technicolor. I veies els tons de Technicolor, dius, ostres, és una meravella.
Bueno, com som la finestra indiscreta nosaltres, doncs cap problema.
Exactament. És aquesta anècdota tan maca. I ara em recordava, dic, ostres, me'n recorda aquella anècdota, aquella còpia que van restaurar, que va ser una autèntica meravella.
Los muertitos de Gurina.
Lawrence, ¿qué hace usted aquí? Pasa más tiempo con los japoneses que con sus hombres.
Yo he llamado al coronel Lawrence y ahora quiero que usted me dé los nombres de todos los prisioneros que tengan conocimientos especiales de armamento y munición. ¿Cuántos expertos hay?
Según las leyes internacionales, no tengo obligación de facilitar información al enemigo.
Esto no es el norte de África y nosotros no somos alemanes. Aquí no existe la Convención de Ginebra. Si no obedece mis órdenes, tendré que reemplazarlo.
I ara tothom es pensa que havia de posar L'últim emperador, que va ser l'Oscar, o bé la música de Bon Nadal, Mr. Lawrence, que era una escena que ara acabeu d'escoltar, on també era el coprotagonista del film Ryuichi Sakamoto, que va morir als 71 anys, ja fa molts dies, però esclar, si hem estat dues setmanes d'així, que no hem pogut fer Muertitos de Gorina. I, en fi, a banda de la Maribel, que està desesperada perquè les músiques de Sakamoto són la música de la seva vida, després de la mort d'Evangelis Badalamenti i Göring, ara la veritat és que s'ha anat un de gran. I no faré la llista de totes les seves meravelles, però molt concretament m'encanta Cims borrascosos, la música, i aquesta, del Cielo Protector. I tenim una notícia que donar, i és que a Cannes podrem escoltar la última banda sonora de Ryuichi Sakamoto, la música de Monster, el nou film de Kore-eda. O sigui que li podrem fer també aquest homenatge indirecte. I crec que és el moment de fer un fenomen, al fons.
Lord Bullington me ha dado instrucciones de ofreceros una pensión de 500 guineas al año, de por vida, con la única condición de que abandonéis Inglaterra y que dejaréis de percibir en el instante en que regreséis.
Doncs sí, mira, tenim fenomen, que per cert em fa gràcia el Pedro Desi, que diu: segur que no parleu de Cinesa, de l'abonament mensual que han tret, com sí que feu amb el cinema Girona. Sí que ho vam fer fa una setmana. Sí, diu,
ho vam dir, va ser un gatet news.
Diu, però en canvi segur que ens direu totes les pel·lis del Borde de Fenomena. I dic, a veure, jo no entro en consideracions personals, però si diem les pel·lis de Fenomena o la Filmoteca és perquè la programació és una mica més alternativa. Si haguéssim de dir les del Cinesa Diagonal, bàsicament diríem Super Mario Bros. A les 8 sales.
Exacte.
D'acord, doncs el fenomen, dissabte, demà, a les 3:30, fantàstica, Máximo Riesgo amb Stallone, i a les 8:10, la finestra indiscreta, la ventana indiscreta que ens deia l'Antoni García de la Filmoteca fa un moment. Diumenge, Randa Kurosawa, a les 6 de la tarda. Dilluns, Barry Lyndon, a les 4:10.
Pel·lícules de fotografies esplendoroses, eh?
Totalment. Dimarts, Mayor Dandy, a les 5:15, i Alien, a les 10:15 de la nit. Dimecres, El hombre que cayó a la tierra, el David Bowie, no?, a les 5:20, i divendres, com sempre, una mica de terror curiós, Desi, la segona part de Hellraiser a les 10. Bueno, Hellbound, que no estava malament. Ah, i diumenge, importantíssim, la que Coppola diu que és la seva millor pel·lícula, La conversación, a les 2:10.
Doncs és que és clavant, perquè resulta que el director de fotografia de La conversación ha mort aquesta setmana als 101 anys, Bill Butler, descobert per William Friedkin, documentalista, finalista a l'Oscar per Algú va volar sobre el niu del cucut, i va rodar Llueve sobre mi corazón, Tiburón, Lipstick, Engendro Mecánico, Capricornio 1, Gris, Rocky 2, 3 i 4. O sigui, que no pare la música. Imagineu-vos, aquest senyor... Fes-me un canvi de música. Perquè hem també de fer un homenatge a Michael Lerner, l'actor de 81 anys que ha mort. Va ser finalista a l'Oscar per Barton Fink. Aquesta és la banda sonora. Una mica John Goodman, una mica sí, Paul Sorvino, no?
Sí, sí, físicament i tot, no? Sí.
I té una curiositat, és que Vigas Luna el va triar per ser el protagonista de la seva mítica Angoixa, la pel·lícula de terror de Vigas Luna. Doncs sí, també ha mort aquesta setmana, com ha mort Norman Reynolds. Norman Reynolds, 89 anys, director artístic de Curador, un dels col·laboradors indispensables de Lucas i de Spielberg. Dos Oscar per Star Wars 1, ara 4, i En busca de l'arca perdida, nominat per L'imperi contraataca, El retorn del Jedi, L'imperi del sol, i també va ser el director artístic i de curador de El secreto de la pirámide, Les muntanyes de la luna, Avalon, Alien 3, Missió impossible de Brian De Palma, Esfera, Superman 1, Superman 2, l'han reposat aquesta setmana, Superman, Lucky Lady, El petit príncep i aquest home bicentenari. I rematem els mortitos de la setmana. Andrés García, als 81 anys, l'actor dominicà mexicà que sortia despullat a totes les seves pel·lícules, Chanoc, Tintorera, Manaus, El triángulo de les Bermudes i Cuchillo, que va venir a Catalunya, riu, riu. Va ser el protagonista
sempre,
del timbaler del Bruc. Però no es va despullar per fer la bona Mercè San Pietro sota la muntanya de Montserrat, ni molt menys. Bueno, ràpid, que acabo. David Fincher, muntador americà finalista l'Oscar per El fugitivo, una de les pel·lícules millor muntades de la història, també El alucinante viaje de Bill i de Ted, i Sandro Panseri, el protagonista de L'empleo d'Hermano Olmi, que va deixar el cinema i es va dedicar a dirigir un supermercat durant la resta de la seva vida. O sigui que poca conya. I finalment, la creadora de la minifaldilla i dels shorts curtíssims, a banda dels cabells estil Liza Minnelli, i la Nina Daisy també la va crear. Era la gran imaginativa creadora del look 60s de London, de Carnaby Street, de Twiggy, de Blow Up, etc, etc. Mary Quant, amor als 93 anys, va vestir Audrey Hepburn a Dos en la carretera, a Charlotte Rampling, a Georgie Girl i a Claire Bloom a The Haunting. I jo he trobat l'homenatge ideal. Els Dylans cantant Mary Quant in Blue. Every year now.